És a dir, que el que estem tallant són 6 plànols de teixit, amb la qual vol dir que hi ha 6 cicatrius, una a sobre de l'altra. I potser la de la pell està bé, que en aquest cas no estava bé, però pot ser que estigui bé, però que en plans més profunds estigui enganxada. Quan la fàcia està enganxada, que és com un tel que rep diferents noms en funció d'on estigui, la més coneguda potser és la del peu, que és la fàcia plantar per la fascitis plantar.
Exacte.
No? Aleshores, si tu en algun punt del cos aquesta fàcia està enganxada, pot desequilibrar qualsevol altra part del cos.
Què li va passar en aquesta dona?
Sí, però clar, això has de trobar un metge que t'ho encerti, perquè si no, clar, pots anar fent voltes com una baldufa.
Sí, 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 però per tant, o sigui, cicatrius antigues, no? Tant en aquest cas de cesària com, per exemple, de parts vaginals, també s'han de tenir en compte. Mira, perquè poden generar problemes a la llarga.
Sí, aquí Nerdí veu que tinc una cicatriu de jove vaig relliscar, que anava descalzo, que anava con un iogurt de vidre, vaig caure a terra i me se me va tallar dit.
I què té a veure?
I per culpa d'això, pues me tinc que prendre la pastilla, però que no se me anima
Vol dir que és aquesta la relació?
Sí, sí.
Miri, clar, que he de fer
tallar merdi con un alicate. No, hombre, si tinc la cicatriu nerdi, pues ja me prenc la trempador.
Abans us he promès unes dades, no?
Sí,
unes xifres.
I tant.
De quantes vegades havien d'anar al lavabo, una mica, bueno, caques, pets, rots,
home,
tot plegat.
Això és interessant.
És interessantíssim, senyor Permanyé. Eh?
Bona tarda.
Bona tarda.
He vingut només per aquesta dada.
Sí, perquè ha entrat i de cop i volta, eh?
Temes escatològics.
Pujat de la Vanguardia.
Home, directe, com, bueno, amb el bigoti, com si fos una fletxa.
Vostè ja ho deu saber, però jo crec que la resta... Bueno, jo no sabia que hi havia unes dades, no? Que havíem de seguir.
Jo tampoc.
Per tant, us conteu. A partir de demà us conteu si entreu dins de la normalitat.
A veure.
Pipís, lo normal, en funció de la ingesta de líquid, és de 6 a 8 pipís. Vale? Entre pets i rots, sí? Ens hem de tirar uns 13 al dia, entre els dos. Sí?
D'acord.
I fer tapa es contempla el que es diu la norma del 3, que és l'últim criteri que hi ha, que és el criteri de Roma, que diu que lo normal està entre fer caca un cop cada 3 dies o 3 cops al dia. Tot el que hi ha al mig és normal. Ho dic perquè hi ha gent que s'agòbia molt si no fa cada dia caca.
Uh-huh.
I no passa res.
Bueno,
a veure,
de 6 a 8 pipins.
Valorem una miqueta. Va fer tertúlia de les dades. Repassem les dades.
De 6 a 8 pipins. Jo entro en aquí...
De 6 a 8?
Segur.
6 a 8.
Jo no sé, masses, jo bec molt poca aigua.
Sí, jo masses, eh?
Poquíssima aigua.
Com un camello.
Jo crec que menys.
Menys.
Menys de 6.
Sí, sí.
Jo no. 26 o 20 o 30.
Malament, doncs. Malament.
Vostè va 26 o 30 vegades a fer pipí?
Bueno, perquè ja s'ha donat la prostata.
Jo que vaig parant i arrencant, vaig fent rejuvenir. Sí.
Va fer quatre gotetes.
I és normal anar-hi tantes vegades?
Bueno. No ho és.
Home, i arriba un punt que ja no res i ens senta que són dos pantalons.
Què més? Tres
pets i rots. És a dir,
trobo molt, això.
Jo també. Combinant, pets i rots. És a dir, no s'hi val 13 pets i 13 rots.
Que venen?
O per dalt o per baix.
Exacte.
Jo ho trobo molt.
Jo també ho trobo massa.
No sé.
És que el set espanyol...
I la norma del...
Això vols dir que no passa que com més te'n tires, més suelto vas?
Què? Què dius?
Que quan haces pop ja no hi és top.
La gent que és pedorra...
Sí.
Va suelta, o sigui, jo crec que genera
més... Va disparant.
Va generant com més gas. No sé, tinc la sensació...
Tu quan vas entrar a la facultat, mai a la vida t'hauries imaginat que diries la gent que és pedorra, no? En un programa de màxima audiència a la ràdio.
Jo crec que si tu no intentes aturar tots aquests gasos...
La gent que va suelta,
que deixa anar, se'n tira més encara.
No ho sé.
I si tu atures, doncs ja acostumes el cos a aguantar.
No estic en aquesta dada.
No sé.
I la norma del 3 us ha quedat clara, d'anar al lavabo a fer caca.
Aquí hi ha un rang molt ampli.
Clar, si fas caca un cop cada 3 dies o 3 cops al dia, tot el que hi ha entremig entra dins de la normalitat.
Molt bé.
Ara bé, fer caca.
Sí.
No tothom en sap fer. La primera norma, la norma número 1...
El pare de Dalí...
Deixi la pare de Dalí, tranquil.
És anar-hi quan en tens ganes, no aguantar-te-la. El que passa que no sempre és possible.
Ui, hi ha molta gent que ho fa, això, eh? Mm. Hi ha molta gent que ara, en aquest moment, pot estar a RAC1 amb ganes...
Jo ara mateix.
I fins...
Jo ara mateix...
I aguanta fins que
no arriba a casa. I s'aguanta fins que no arriba a casa.
No, m'aguanto fins que diguis les notícies.
No, però aquest no és l'exemple. Hi ha gent que s'aguanta fins que no arriba a casa.
Malament. Aquesta és la primera norma, però n'hi ha d'altres.
Un cop estic allà, el que haig de lavar, a poder ser, perquè la postura de sentat al vàter no és gaire fisiològica per fer caca. Aleshores, el que hem de fer és aixecar els peus amb una banqueta, no, per tancar l'angle, sí? Com si fos una banqueta d'aquests, no, de rentar-se les mans als nens, doncs poso els peus a sobre, i aleshores el que faig és inspirar, aspirar, intentar obrir el anus, perquè surti la caca.
Anar a fer el Cirque du Soleil sobre la tassa, jo, a mi em trauria concentració, eh? O pastir per una cosa o estic per una altra.
No, però has de inspirar, sí, sí, i anar relaxant, sí, anar relaxant.
Però si no tenim mai temps, si anem amunt i avall, on està la Tinxou i està inspirant i respirant a la tassa? És molt complicat.
En tot cas, acabo, i això li interessarà molt a vostè, que deia que feia servir, quines pastilles feia servir?
El trempador, sí, d'herbolisteria, No és de farmàcia.
Fantàstic, doncs mira, aquest no el coneixia.
T'ha dit si és un problema apretar, perquè
sí, clarament.
M'estan dient que els metges diuen que és un problema.
Clar.
No s'ha d'apretar.
No s'ha d'apretar.
Tots són titulars aquesta tarda. No s'ha d'apretar.
En cap cas, perquè això justament és el que fa caure i apretar tot el sol pèlvic.
Sí, no apreteu.
Per això és important
que
surti,
que quan en tinguis ganes,
respireu,
ja surt sola, pràcticament.
I avall.
Això és molt important.
Sí.
I això que dèiem, tot està enfocat en les dones, o sigui, fisio del sol pèlvic és només per nosaltres,
per velles.
Doncs us equivoqueu.
Gairebé totes les disfuncions sexuals masculines es poden tractar amb fisioteràpia, que això ho desconeixen. I a més els tractaments són molt, molt, molt efectius. Disfunció erèctil, peridoni, impotència, ejaculació precoç... Tot això es pot tractar amb fisioteràpia.
Tot, absolutament tot. Tots els problemes de disfunció sexual masculina també
es poden tractar. I quin telèfon té, senyora?
Doncs després li passo. Anna Balló es diu, 34 anys pràcticament dedicada a la fisioteràpia del sol pèlvic, que, jo crec que la majoria no ho coneixia.
Amb una metgessa que miri les parts de baix, no hi va, eh?
Amb ella no hi anirà perquè ella està especialitzada en el sol pelvià femení. Sí.
Doncs ja anirem un senyor.
N'hi han de molt bons, també. Sí, no pateixi, ja en trobarà, ja.
Maria Genjo, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, aneu comptant, pipins i tot això.
Sí, ara ho comptarem en una llibreta. Ara farem una pausa, però després hem de parlar de...
Ara
pot anar al vàter. Després hem de parlar de callar.
De callar.
Marta. Sí, que no calleu mai. No calleu mai. Sí,
i ho diu vostè. Després li diré quatre dades del que parlen els homes i el que parlen les dones, perquè hi ha molt mite sobre aquesta qüestió. Hem entrevistat un periodista que es diu Dan Lyons, que acaba de publicar un llibre titulat Cállate, el poder de mantener la boca cerrada en un mundo de ruido incesante.
El poder de mantener la voz que tu gairebé l'estàs perdent.
Molt interessant el llibre. Molt interessant.
La dona i el peix, tots moren per la boca.
Apa!
RAC 1.
Segurament soparem alguna cosa lleugera. Crec que vull posar un llum tros d'IKEA a la sala d'estar.
Però què dius?
La inspiració pot arribar en qualsevol moment. Per això IKEA obrirà el pròxim diumenge per fer realitat les teves idees. Més a IKEA.es/Catalunya. Tots tenim un paper aquest Nadal. I el de Mare Magnum és que el gaudeixis. Sorprèn-te amb la nostra decoració. Passa-ho d'allò més bé als tallers i entrega la teva carta al Pare Noel i al Rei Mag. Descobreix el teu paper aquest Nadal a Mare Magnum. Viu el Nadal al Palau de la Música Catalana amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el Rèquiem de Mozart. Gaudeix d'una de les obres capdals de la música, sota la batuta de Carlos Ágreda i amb el cor Madrigal. Dissabte 13 i diumenge 14 de gener al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
Dimarts 16 de gener, el Palau de la Música Catalana celebra el centenari de Victòria de Los Ángeles.
Mercedes Gancedo, Montserrat Seró i Carles Patxón interpreten cançó catalana de Toldrà Montpou i Montsalvatge, acompanyats per l'Orquestra Simfònica Victòria de Los Ángeles, dirigida per Pedro Pardo. Passat, present i futur de la lírica catalana.
Entrades a palaumusica.cat.
Ai, el mític Forn Mistral. Qui no el coneix? Per tots els productes que fan, són els més coneguts de la ciutat. Les ensaïmades, els mini croissants, el pa, les coques... un obrador amb molta història, amor i qualitat. Forn Mistral, a la Ronda de Sant Antoni 96 de Barcelona.
Des del Forn Mistral us desitgem unes molt bones festes.
Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
Veniu, veniu, que ja torna al teatre al carrer Nadal. Viladecans s'omple de màgia, teatre i molt d'humor amb una gran proposta d'espectacles a peu de carrer, gratuïts i per totes les edats. Descobriu tota la programació a viladecans.cat. Us hi esperem. Ah, i no oblideu que viure el Nadal a Viladecans és una altra història.
Puntualíssims, com sempre, passen 10 minuts de les 6 de la tarda. Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
Vox critica que el PP... Vox critica el PP per demanar la il·legalització dels partits independentistes després d'haver-hi negociat.
Sí, des de la plataforma X, el líder del partit d'ultradreta, Santiago Abascal, qualifica d'increïble que els populars ara demanin dissoldre els partits que promouen referèndums d'independència. Concretament es posa les mans al cap perquè ho hagin anunciat just després que s'hagi sabut que el PP es va reunir amb Junts per explorar un possible pacte per investir Alberto Núñez Feijóo. Segons avança La Vanguardia i ha confirmat a RAC1 Daniel Cirera, el regidor de Barcelona es va trobar en un hotel amb els dirigents de Junts, Albert Batet i Josep Rius. Cirera, però, hi ha tret ferro.
Coincideixo amb regidors d'altres grups polítics, òbviament també amb regidors de Junts, amb els que parlo habitualment sense cap mena de problema, i és veritat que en alguna de les converses pues, he preguntat què és el que volien per tal d'escollir la mesa del Congrés.
El PP explica que ells no van cedir a les peticions dels independentistes, cosa que destaquen que sí que va fer el PSOE. Per cert, que els populars acaben de registrar al Congrés l'esmena a la totalitat contra la llei d'amnistia que inclou aquesta proposta per dissoldre els partits que promoguin referèndums. La immigració irregular va créixer un 82% el 2023 a l'Estat. Les pasteres que van arribar a les Illes Canàries han fet disparar les xifres. En total, 57.000 persones han arribat a Espanya per via marítima o terrestre. Només les Canàries van ser 40.000. Això és un increment a les illes del 155%. Aquest balanç, que ha publicat el Ministeri de l'Interior, arriba després que el govern espanyol hagi decidit que les comunitats autònomes hauran d'assumir obligatòriament una quota de menors estrangers no acompanyats. La mesura s'ha pres precisament després de les queixes del govern de les Canàries, que va denunciar la pressió que viuen a les illes a causa de l'arribada massiva de persones. Només les Canàries acullen més de 4.500 nens i adolescents migrants. En canvi, a Cantàbria i a La Rioja només n'hi ha 34 i 10 respectivament. Catalunya és el tercer territori on n'hi ha més, uns 1.300. I Marc Giró ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Comunicació. El govern ha concedit el reconeixement al director i presentador del Vostè Primer de RAC1 per haver incorporat amb un llenguatge proper i distès temes que moltes vegades no es tractaven als programes d'entreteniment i, sobretot, diu el jurat, per haver normalitzat la informació cultural. Giró ho ha agraït així.
Fixa't tu que vaig a premi per mes, ja estic esperant a veure el mes vinent, el mes de febrer, que jo crec que em donaran la Cruz d'Isabel la Catòlica o alguna cosa d'aquestes, i pel següent tinc ja l'Òscar. He trucat a la meva fusteria perquè em faci una bona estanteria que resisteixi bé, perquè tots aquests premis pesen un quintal. M'he desapuntat també del gimnàs, perquè si te poses una cada banda fas bíceps.
Els Premis Nacionals de Comunicació es lliuraran el 22 de gener. A banda de Marc Giró, el govern també ha guardonat a Txell Feixes amb el Premi Nacional de Periodisme i Mitjans de Comunicació, entre altres. I ara els esports amb Quim Salvador.
En joc la penúltima jornada, l'última jornada de la primera volta de la Lliga Masculina de Futbol. Tenim en aquests moments al descans el partit Granada-Cádiz amb avantatge dels locals per 1-0. A un quart de vuit començaran el Celta Betis i el Real Madrid-Mallorca amb Vinícius i Carvajal titulars a l'equip blanc després de diverses setmanes de baixa per lesió. I a dos quarts de 10 de la nit, Girona Atlètic de Madrid a Montilivi. Sigankov i Angel Herrera tenen molèsties i és poc probable que puguin jugar. Girona i Madrid es juguen al lideratge de la Lliga i l'honor d'acabar la primera volta com a campions d'hivern. Demà serà el torn del Barça, que jugarà a les Palmes amb Vitor Roque a la convocatòria, tot i que encara no està inscrit a la Lliga. Íñigo Martínez és baixa, tot i que podria reaparèixer diumenge al partit de Copa. També Marcos Alonso, que aquest migdia ha estat operat dels seus problemes lombars. I a les 9, Barça i Real Madrid d'Eurolliga de bàsquet al Palau Blaugrana, amb l'equip de Roger Grimau, necessitat de triomf després d'haver perdut 7 dels 10 darrers partits.
I pel que fa al temps, demà ens llevarem amb una mica més de fred a la costa i al prelitoral, mentre que al centre del dia les temperatures seran molt semblants a les d'avui. A partir del migdia podran aparèixer plugims de manera dispersa en moltes comarques, que seran menys probables a les de Girona.
Bonitos blancs a volta i volta, pim-pam. Seitons fregits en un pim-pam.
A Catalunya hi ha més de 50 espècies de peixos que es poden cuinar de manera molt fàcil i deliciosa.
Barat al forn amb verduretes.
Pim-pam! Pim-pam peix. Variat i de qualitat cada dia al teu plat. Operació cofinançada pel Fons Europeu Marítim de Pesca i Aquicultura amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
estimats Reis Mags. A Lidl, totes les joguines amb un 30% de descompte. Sí, sí, des d'aquest dimarts, amb l'app Lidl Plus, totes les joguines amb un 30% de descompte a la botiga. A què espereu per descarregar-vos l'app? Lidl, marca la diferència.
Tens 30 segons per imaginar. Per imaginar-te el futur, o com t'agradaria que fos. Per imaginar-te el món, el teu, o el que heretaran les generacions que arriben. Un demà en què podem fer que les coses passin. Imagina't el que vulguis, el que t'emociona, el que podrem aconseguir. Si en els últims 100 anys la tecnologia ens ha permès connectar com mai la vida de les persones, imaginem-nos tot el que podrem arribar a fer en els propers 100. Telefònica. Imaginem-nos.
Tu també ho has sentit. Hi ha moments que el cos et demana caldo. Per això, dona-li el que es mereix. Aneto.
Fred.
Família.
Tió. Arbre.
Llumetes.
Dinars.
Torrons. Mantes.
Regals. I teatre.
Aquest Nadal ens reunim al TNC. Xecs regal des de 26 euros a tnc.cat. Regala cultura. Regala teatre. Teatre Nacional de Catalunya.
A casa nostra hi ha persones grans que es troben soles aquestes festes de Nadal. Per això, la Creu Roja acompanyem més de 20.000 persones grans per combatre en la solitud no desitjada, mantenir la seva autonomia i reforçar-ne la xarxa social.
Tu també pots ser on cal. Festa sòcia de la Creu Roja a creuroja.org o al 900-104-971.
Si obres el llibre del Benviure per la pàgina 9, podràs llegir la següent reflexió. La felicitat no te la donen els metres quadrats. La felicitat te la dona la gent amb qui els comparteixes. Amb el cupó diari de l'ONCE pots guanyar fins a 500.000 euros de dilluns a dijous i practicar el benviure. Cupó diari de l'ONCE. Et toca benviure.
A tots els que jugueu a l'ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Agafem un tortell per Reis? Els del Corte Inglés són els millors i artesans. Jo prefereixo el de nata, és boníssima. Encara que pels nens, millor els de xocolata, els agraden més. Ah, i agafa el dels meus pares, i un per la teva mare, que després es menja el nostre.
Feliç tortell de Reis del Corte Inglés. Enguany amb 30.000 euros en premis, amb vals de fins a 1.000 euros i regals de viatges al Corte Inglés.
Versió RAC 1, amb Marc Serra.
L'objectiu d'aquest programa, a banda de cobrar a final de mes i entretenir-vos una miqueta cada tarda, és entrepat tal com puguem. Llavors, tota la gent que tingui menjar per enviar-nos, doncs aquí no patiu que no hi ha desperdici.
Mai.
Tot el que entra ple, marxa surt.
Surt buit,
això volia dir. Tot el que entra ple, surt buit.
Surt digerit.
Per exemple, avui deixeu-me donar les gràcies al pastisser Daniel Jordà, que va venir al programa per ensenyar-nos a tallar panetones, us en recordeu?
Ah, sí?
Que
sí,
ens ha enviat un tortell de Reis solidari del seu obrador Panes Creatius.
Ole.
Està fet de caramel, mascarpone i galetes Lotus, boníssim.
Magic.
I ho diem perquè els beneficis d'aquests tortells aniran a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona i serviran per finançar iniciatives com el Pallapupes. Per tant, moltíssimes gràcies.
Bravo.
No sé, Àfrica, què queda del tortell? Queda alguna cosa? Sí, diu que res. Un trosset molt petit. Bueno, ara... ara ens el menjarem.
És un sospir.
Bé, atenció al que us explicarem a continuació perquè en pot dependre el vostre sou.
A veure.
Cállate, cállate.
¿Por qué no te callas?
Sabeu què heu de fer per negociar una pujada de sou? O quanta estona heu de parlar en una primera cita si voleu triomfar? Avui resoldrem aquestes i altres interrogants amb l'ajuda de Dan Lyons, un periodista, humorista i guionista nord-americà que es veu que xerrava pels descosits. Aquest home va decidir investigar per què algunes persones parlen tant i què poden fer per tancar la boca. I tot el que va descobrir ho va explicar en un llibre que es titula Cállate, el poder de mantener la boca cerrada en un mundo de ruido incesante, publicat per l'editorial Swing. A part també la Marta Cailà. Què ha explicat, Marta?
Doncs mira, si m'ho permeteu, començaré llegint l'inici del llibre perquè és molt contundent.
A veure.
Diu així. Adeu. Us ho dic com a amic, així que no us ho preneu malament, si us plau. Però vull que tanqueu la puta boca.
Molt bé. No, això comença així, arrenca així.
No pel meu bé, sinó pel vostre. Aprendre a callar
Estem fent un diàling, eh? Sí. Aprendre a callar, com hauria de fer la Marta, us canviarà la vida.
Us canviarà la vida. Per què ho diu, això?
Learning to shut up can help almost everyone. There are a lot of people who...
Aprendre a callar pot ajudar pràcticament a tothom. Hi ha molta gent que no parla gaire perquè són introvertits o molt tímids, però per les persones que s'assemblen a mi i que xerren pels descosits, crec que els pot servir per fer un canvi molt profund. Et pot ajudar a ser més efectiu a la feina. Pots convertir-te en millor pare, en millor parella i ser més eficaç en negociacions. Aprendre a callar et pot beneficiar en molts aspectes de la vida. Fins i tot pot ser positiu per la teva salut, no només pel teu benestar emocional, sinó per la teva salut física.
Even your health, not just your emotional well-being, but your actual physical health.
És ben curiós perquè sembla que hagi de ser al revés. Sempre que t'han dit això, hi ha una expressió que s'ha fet servir tota la vida, ets molt mallarengo o mallarenga, en el sentit de que xerres molt.
Com una calàndria.
Sí,
com una calàndria.
Bueno, no ho sé.
Com mallarengo, una virtut.
Sí, exacte, com a virtut. De dir, home, tu per la vida, amb el que xerres, doncs ens estan dient el contrari.
Però mira, és que, de fet, hi ha centenars de llibres que ens ensenyen a parlar millor. Centenars. I aquest autor el que diu és que el que realment necessitem és tot el contrari. Que hem de parlar menys i escoltar més.
Aprèn bé de callar si vols saber parlar. Tota la vida sabia.
Molt bé, sí senyor, molt sí senyor. Bé, molt bé, molt ell bé. Per què va decidir escriure aquest llibre? Com hem explicat, era un home d'aquests xerraires, que no callava ni a la de tres.
Com una calàndria.
I això li va provocar problemes greus a la seva vida privada.
I sort of mouthed off a little bit at work and...
Vaig ser un bocamoll a la feina i vaig acabar perdent un treball en una empresa emergent. Després aquesta empresa va tenir molt d'èxit i em vaig adonar que havia perdut milions de dòlars. Si no hagués criticat a la companyia, m'hauria pogut quedar allà i hagués guanyat molts diners. A més, amb la meva xerrameca vaig fer embogir la meva dona. Vam tenir d'altres raons per acabar separant-nos. Però una part important van ser les meves mancances a l'hora de controlar els meus impulsos. Deia coses que l'irritaven molt i la manera d'arreglar el nostre matrimoni va ser aprendre a estar més callat.
The marriage was for me to be more quiet.
Quan diu que va perdre molts milions, senyor Marcelí, sabeu de quants milions estem
parlant? De què estem parlant?
8 milions de dòlars.
Per xerramec.
8 milions
de dòlars. Per no saber callar.
Per ser un bocamoll, per parlar més del compte. És que a més ell diu, és que jo estava dient coses que ja veia que no havia de dir i no era capaç de callar.
És que hi ha gent que té com una tendència a xerrar i gent que ja sap que el que està dient no ho hauria de dir, però és més fort que aquestes persones.
Exacte.
És com una, no sé, com una pulsió que fa que siguin xerraires.
Mira, aquests xerraires,
el que parla,
se'ls coneix com a narcisistes conversacionals i de fet existeix una escala que identifica les persones que pateixen aquest problema, que és l'escala Talkaholic, que seria com una mena de...
Addictes a xerrar, no?
Exacte.
Addictes a xerrar.
Addictes a la xerrameca.
Ui, fixa't que en català...
hem de triar el millor tema perquè avui puguis fer, Marta, parlant de xerrar, s'està quedant a les últimes.
Marta Bocí.
El cas és que...
Marta Bocí.
La qüestió és que aquest home va obtenir la màxima puntuació en aquesta escala, la màxima. I aquí va dir, necessito ajuda, i es va posar a investigar. Jo, quan llegia el llibre, sabeu en qui vaig pensar?
Home, ho tinc claríssim.
No sé pas.
En el senyor Requesens.
Home, i tant.
Però directe, vaig dir...
El plasto del programa.
Aquí tenim un altre d'aquests d'aquests tocoholics. Sí, és el senyor Requesens.
Què dius, home?
Que tot el dia xerra, vostè.
Ja comencem aquí, el clan de les mujeres mandones, que no, d'allò que no es pot aquí, que no deixes parlar, i d'allò. Escolta, ara només poden parlar les dones. I m'ho diu a mi, precisament, que jo mai...
Només poden parlar les dones,
no. Jo mai dic res, si pràcticament vinc aquí a mirar el programa i a callar.
No només...
una estàtua de les Rambles,
no,
que
calla,
no calla,
no, no, només no para de xerrar, sinó que el que diu no té cap interès.
I escolta, et diré una cosa. Exacte. No et sortirà bé la teva dictadura. La teva dictadura,
quina
Marta,
dictadura?
No et sortirà bé, m'entens? Perquè ara m'aniré de l'estudi.
A veure si és veritat.
Sí, m'aniré aquí amb el tècnic, el Xavi Arriol, que aquest nen se'l veu de casa bona, i aquest nen s'ha escoltat, no com vosaltres.
Em sap perfecte. Marxi.
Adéu.
No,
adéu.
Se'n va de veritat, eh?
No, li aniria bé a aquest home escoltar-nos, però vaja, que se'n vagi. Adéu.
Xus-me microfonat.
M'hagin fotut fora. Apa, ja se'n va i ja està. I adéu-siau, mira, un problema menys.
El Dan Lyons...
Se n'ha anat a veure l'Àlex, eh?
Ara, pobre Àlex, mira la cara que posa l'Àlex Arbiol. Pobre.
Ara aguantaràs el xàfec,
tu. Té el Requesens allà enganxat.
Sí, fotent-li així, és igual.
Deixem-los. Jo us vull explicar que trencar amb l'hàbit de xerrar pels colzes és molt complicat.
For some people it's an addiction akin to alcoholism.
Per a algunes persones és una addicció comparable a l'alcoholisme. En el meu cas hi ha una condició anomenada addicció a la parla, que ha estat definida per investigadors de la comunicació. Fa 25 o 30 anys els investigadors van descobrir que per a algunes persones aquesta xerrameca es converteix en una addicció que no poden controlar.
Talking way too much becomes an addiction that they can't control.
Persones addictes a la xerrera,
Sí, sí, una addicció, està estudiat, Lions assegura que, més enllà d'aquestes persones puntuals que xerren tant,
sí,
tenim un problema en la nostra època, aquesta època que estem vivint, que és que xerrem massa.
I tant.
I us donaré un parell d'exemples perquè ho veieu. Mireu, hi ha més de 2 milions de podcasts al món, 2 milions de podcasts.
Mare meva.
Que han publicat 48 milions d'episodis. Però quanta gent ho escolta, això?
Bueno,
perquè és molt bla, bla, bla.
No, a veure, un moment. N'hi ha d'interessants, com el que faig jo amb el Xavier Guix, que es diu
Tranquil·lament.
Si us plau, que hem començat una nova temporada, escolteu el Tranquil·lament, que precisament el Tranquil·lament del versió RAC1, RAC1.cat, el Tranquil·lament del RAC1.cat, allà ho heu de trobar, el primer episodi està dedicat a sobreviure a les trobades familiars.
Veus?
Que és un lloc on es xerra moltíssim. Ja el teniu per
tant,
descarregar.
Aquest seria un per descarregar, però hi ha molta palla. De fet, la meitat dels 48 milions d'episodis de podcast han tingut menys de 26 descàrregues.
No
la
és
meitat,
el nostre
o sigui,
cas.
La gent no ho escolta.
No és el nostre cas. Descarregueu-vos el Tranquil·lament.
Cada minut es pugen a YouTube 500 hores de nous vídeos, cada minut.
Jesus.
Es publiquen 100.000 històries a Instagram i s'escriuen 600.000 tuits.
Quines ganes de xerrar.
Per què hi ha aquesta tendència a xerrar tant avui en dia?
I mean, social media has really
Les xarxes socials ho han empitjorat tot. Vivim en una època en què molta gent ha arribat a la conclusió que l'èxit depèn de l'habilitat que tens per atraure gent. Això es veu molt a les xarxes socials, on tens la possibilitat d'arribar a una audiència enorme, i això és molt addictiu. De fet, les xarxes socials han estat creades i dissenyades per fomentar que participis a les plataformes. El seu model de negoci es basa en vendre publicitat, i perquè et miris aquests anuncis, necessiten que hi estiguis enganxat el màxim temps possible. Això ho aconsegueixen fent-te parlar, no només llegint. Quan li dones el like, comparteixes algun contingut, i sobretot quan publiques algun missatge, al cap d'una estona tornes a entrar per veure qui ha respost. Això enganxa de seguida la gent. És una addicció basada en la ciència, i està molt estudiada.
Exacte.
I aquí hi ha un altre problema, que és que hi ha molta gent que creu que el que diu és molt interessant.
Ui.
I no sempre passa.
Exactament.
No sempre passa.
Jo només et dic, escolta molt i parla poc, i els savis et faran lloc. És que ho saps tot.
Molt bé, senyor Marcelí. Molt bé.
Ara fem una cosa. Parlant de gent que no calla, hem posat el micròfon que tenen aquí a producció amb l'Àfrica Pallero i l'Àlex, que hi ha el senyor Requesens. A veure, punxa el micròfon.
Normal que m'hagin fotut fora.
Però... Pobre Àlex. No calla, eh? Ai, mira, a veure què diu.
Molts Requesens, no? I jo soc de la branca d'allà dalt, de l'Empordà. I llavors el meu avi tenia...
Sort que l'hem fet fora, eh?
Família de pagesos...
Ara sap greu, a veure...
Està fotent el rotllo allà... Treu, ja t'espavilaràs.
Bé, estàvem escoltant això de les xarxes socials. Un dels consells que dona Dan Lyons en aquest llibre...
Sentim el senyor Requesens. Baixa el micro al Requesens.
És que ens allunyem de les xarxes socials. Aquest és un consell bàsic. Els altres són... Quan sigui possible, no dir res. O sigui, ell, per exemple, té un pòstit a l'ordinador que diu, calla i escolta.
Exacte.
Molt bé.
Calla i
molt
escolta.
Bé,
o tens
bé.
Una cosa interessant a portar, o calla.
Calla.
Una altra, dominar el poder de les pauses. Després us explicaré com dominar això, fer pauses, us pot servir per aconseguir un millor sou.
Això ho feia el José María García.
El poder de les pauses.
I què passa amb la pausa? Que la pausa, per exemple, la pausa radiofònica és molt important. Perquè si ara parem un moment... La gent pensa, però què ha passat aquí? I llavors encara estàs més enganxat al que s'està dient.
Qui s'ha mort?
Què està passant?
Jo quan sento això a la ràdio, sóc a casa i sento això, penso, el locutor que hi ha hagut...
El Jordi Bastel.
Sí,
el Jordi Bastel, els mateixos fa uns silencis, que dius, ai, s'han passat la llengua endins?
No.
Més, buscar el silenci. Mireu, si, per exemple, passeu moltes estones, això també hi ha estudis científics que ho demostren, amb la vostra parella en silenci, això demostra que teniu un vincle fort, no és negatiu que
això demostra que no tens res a explicar-te.
No, significa que estàs a gust amb la teva parella i no és necessari omplir el silenci, estàs bé i estreny el vincle.
Hi ha setmanes que la meva senyora i jo no sabem el to de la veu. perquè no, o sigui, com
no es diuen res.
No, perquè cadascú ja sap el que ha de fer.
I els hi va bé.
Hola. Quants anys fa que porto casats? Arribaré als 75
anys. Es creuen
anys.
Pel passadís?
75
anys! Sí, ja ho he entès, cal que cridi. Dic, es creuen pel passadís i no...
No es diu. No, és que no cal dir-se res pel passadís, Marc.
Què
has
de dir?
No sé. Què t'has de dir? Jo què sé, com, jo, on vas, què necessites, no què fas?
On vas? Ella deu anar...
On vas?
Ella deu anar a la cuina...
I vostè al lavabo.
Jo tiraré, i així, si fos cert, el marit te tiraria un piropo cada vegada que me creuessi per el passillo.
No, no. Vostè no serà mai el meu marit, ja li puc assegurar.
Que em fuera pintura para estar cerca d'esta ricura.
Vostè ha d'aprendre a callar, però molt, eh?
Jo no?
L'altre consell és aprendre a escoltar, que això és dificilíssim. Però de tots aquests consells que us he donat, el més important pel Dan Lyons és allunyar-se de les xarxes socials.
They know that the best way to get you posting and talking and engaging is to...
A les xarxes socials saben que la millor manera d'aconseguir que publiquis missatges i parlis a les plataformes és posant-te nerviós, mostrant-te coses que et provoquin perquè t'agafin ganes d'exposar els teus arguments. I aquesta agitació que experimentes al món virtual és terrible per tu, tant física com emocionalment. Aquestes emocions te les emportes a la resta de la teva vida i crec que això ha fet que la nostra societat estigui més polaritzada, més enfadada i més confrontada. Fa 20 o 30 anys, en la primera etapa d'internet, sempre comentàvem que la gent deia a les xarxes coses que mai s'atrevirien a dir-te a la cara, però ara te les diuen a la cara. Per tant, les xarxes socials ens han desinhibit i això ha fet la nostra vida més agitada.
Disinhibited by social media.
Gent que no tenia res a dir i que no tenia cap gràcia ni cap importància el que deia, ara ho diu a través de Twitter. Que continua sense tenir res a dir i sense tenir importància, però li fem cas.
Però no només a través de Twitter. Ell diu que després això es trasllada a la societat. La gent va... Escolta, que et poden insultar molt pel carrer.
Mamón!
I que va... Escolta, per favor.
Collons, si un tio mamón li ha de dir mamón.
Home, doncs mantenim les formes, sisplau. Sabeu qui era un xerraire compulsiu?
No.
I va aconseguir solucionar-ho?
Qui?
Joe Biden.
Ah, sí? Biden?
Sí, senyor, Joe Biden. Durant quatre dècades... Durant quatre dècades va ser el gran campió de les pixades fora de test. Però això aquí no ens arribava gaire. Els Estats Units ho tenen superestudiat. Els diaris el van coronar com el rei de les pífies. I ara fa 3 anys va aprendre a callar.
Com
it's an amazing story because I mean for decades he kept trying to run for president.
És una història increïble. Durant dècades ell es va presentar a les eleccions per aconseguir ser president. Anava a les primàries del Partit Demòcrata i sempre acabava dient alguna cosa que arruïnava la seva campanya. El New York Times va publicar una mena de comptador de cagades de Joe Biden per veure quan la tornaria a pifiar. La gent esperava per veure quan tornaria a pixar fora de test. I aleshores, en aquestes darreres eleccions, en l'inici de les primàries, ell estava al primer debat i gairebé la caga. Tothom va pensar, ja està, ho tornarà a fer. Però va contractar alguns assessors i ells li van donar la disciplina necessària per callar, per mantenir-se lluny dels periodistes i parlar poc. Si et fixes, ara no xerra gaire, ha desenvolupat aquesta disciplina. De vegades està a punt de pifiar-la de nou, però ho fa molt menys que abans i estic convençut que per això va sortir elegit.
He still will sometimes, you know, screw up, but much, much less, and I'm convinced that that's why he got elected.
Però és que ara la pifia sense parlar, fa allò que se'n va cap a un cantó... Calla, que hi ha el senyor...
Punga-punga.
Que pesat, eh?
Vagi vendre-li la història amb un altre. Però nosaltres venim de Platja
d'Aro. No, és igual. Tanca aquest micro, ja, és igual. Que vagi a fer una volta. Dic que Biden, ara la pifia no xerrant.
Va saludar gent que no existeix.
Ara saluda gent que no existeix i no sap per quina porta sortir. Una altra manera de pifiar-la.
Al llibre, ell parla de molts altres famosos que parlen poc i han triomfat molt. Per exemple, Barack Obama. Sembla que parli, però es veu que quan tu estàs reunit amb ell és d'aquests que boca callada...
Barack Obama sembla xerrador, eh?
No és xerraire. Angela Merkel, callada.
Montilla.
Tim Cook, Montilla també. Ah. Tim Cook, que és el director general d'Apple. Es veu que quan es reuneixes amb ell, posa't a tremolar, eh? Perquè no diu ni piu. I aleshores la gent que està amb ell, clar, per omplir el silenci, perquè això genera molt nervi... Diuen tot allò que potser no els interessa explicar. I a ell, clar, acaba obtenint molta informació.
Està ben rumiat, això, eh?
És molt interessant.
En una reunió tu calles i obligues els altres a omplir els forats.
Imagina't que en una reunió tothom ha estudiat això, tots dos callats, un per l'altre assegut, i a veure qui...
Senyor Marcelí, li vull fer una pregunta.
Digui'm vostè.
Qui diria que parla més, els homes o les dones?
Les dones, sens dubte.
Les dones?
Sens dubte, les dones. Mira,
per què, sens dubte? A veure, en què es basa?
La pura veritat?
Si dius, això que diuen és la pura veritat.
La pura veritat.
I la veritat sempre es pot dir. Dir una cosa amb una dona és com donar diners amb un pregoner, perquè d'aquí 2 minuts ja ho sabrà tot.
Això no és veritat. Disculpi.
I El que et diran és... Això sí que és veritat. Els ases de bramar i a les dones de xerrar, el diable els hi va ensenyar. I, ja està,
miri,
i fins aquí.
Ja, digui les dites que vulgui.
No, no,
però la ciència diu una altra cosa.
La ciència.
Sí, la ciència diu una altra cosa. Durant molts anys es va creure que els homes parlaven molt menys que les dones. Perquè va haver-hi fins i tot una neuropsicòloga,
claro,
que es deia Luan Brizendin,
una senyora i tot.
Brizendin,
no sé
que va publicar el llibre El cervell femení, i ella explicava que les dones pronunciaven 20.000 paraules al dia i els homes 7.000. I això, clar, com que ho deia una neuropsicòloga, es va començar a replicar en estudis i en articles, i vinga a replicar. D'on va treure ella aquesta dada? Doncs, quan li van preguntar al cap d'un temps, va reconèixer que ho havia tret d'un llibre d'autoajuda sense cap base científica. Per tant, anem a les dades científiques que Dan Lyons explica en aquell llibre.
Què sap,
uns investigadors de la Universitat de Texas van fer un estudi molt interessant.
A veure.
Van repartir uns aparellets entre 400 estudiants de la universitat, uns aparellets que s'encenien i s'apagaven cada X minuts, i gravaven un tros de conversa.
I el del senyor Requesens va rebentar, va explotar i va quedar...
Això ho van fer... El senyor Requesens és que no falla, És horrorós d'aquest home.
Què diu, pare?
I li va dir, escolta, senyor Requesens, vostè que té aquí, que teníeu quatre tomaqueres, teníem els cavalls...
Bueno,
però l'interrompem perquè ara està parlant de tomaqueres, aquest home. Amb els aparells que van repartir els investigadors de la Universitat de Texas i que gravaven les converses. Ho van fer durant anys, i després van transcriure aquestes converses.
Sis anys.
Amb 400 estudiants.
Déu-n'hi-do.
I quan van transcriure les converses van veure que homes i dones parlem més o menys el mateix, pronunciem unes 16.000 paraules al dia, de mitjana, N'hi havia que parlaven més, n'hi havia que parlaven, però van fer la mitjana, i sortia que parlàvem 16.000 paraules al dia de mitjana. En la vida quotidiana.
En aquest equip del Versió, qui creieu que xerra més?
L'africana.
Les dones.
No, per què les dones? Perdoneu, a les reunions el Toni és el que més xerra. No, és que és així. Diem-ho bé, posem una gravadora amb diferència... I és normal, és el director del programa, també ho entenc.
No,
perquè ja dieu que som nosaltres.
No ho ha dit ningú, ho he preguntat.
Jo ho he preguntat. Santa Susana.
No, jo t'he dit que...
Jo ho he preguntat. Qui creieu que xerra més? Crec que en aquest cas, per una qüestió que... I a més, quan
em toca... És normal, és el director del programa.
Quan em toca a mi aquests dies, també...
També és el que més xerres.
Has de posar una miqueta d'ordre. També és veritat que és a qui fan més preguntes. Perquè, clar, com que tu estàs dirigint el programa...
Què fem, doncs?
Sí, tot això. Ara, vist des de fora... Hi ha grans dones xerradores en aquest programa.
Ja sé que t'estàs posant gelosa, però jo el que he dit, Marta, i no me ha deixat acabar com tigresa del micrófono, és que l'Àfrica i jo, per proximitat geogràfica, que los dos són de Terrassa, tenim un feeling especial.
Bueno, jo, a la meva esquerra del meu ordinador habitual...
Sí, qui tens? Qui tens a l'esquerra?
Estic jo assegurada.
La mateixa persona que tinc ara aquí a l'esquerra. I vamos, o sigui, entretingut estic sempre.
I què prens?
Sí, sí, i tant. Bueno, si xerro molt, si xerro poc...
Escolta'm una cosa.
Sí.
De veritat, el que diu Dan Lyons, i d'això també hi ha diversos estudis científics, és que a la feina els homes són els que més parlen. A la feina els homes parlen molt més que les dones. Per això quan li vaig dir, escolta, és cert que les dones parlen més que els homes? Atenció a la seva resposta.
No, quite the opposite. And this has been a myth.
No, tot el contrari. Això ha estat un mite, i aquest mite ha estat utilitzat per part dels homes per oprimir les dones i silenciar-les. Ells diuen a les dones, no pareu de xerrar i nosaltres no podem dir ni piu. Parlin el que parlin les dones, sempre se'ls diu que parlen massa. Però quan fan estudis, i hi ha molts estudis que s'han fet en conferències, al lloc de treball i a l'escola, els homes parlen molt més que no pas les dones. I ells interrompen les dones. Si observes el que passa en una reunió o en qualsevol situació... Els que interrompen acostumen a ser quasi sempre homes. I si et fixes en qui ha estat interromput, quasi sempre són dones.
Atenció a l'exemple que em va posar el Dan Lyons de fins a quin punt les dones, fins i tot dones amb molt de poder, són interrompudes.
And the most fascinating example of this was in the Supreme Court of the United States.
L'exemple més fascinant d'això el tenim al Tribunal Suprem dels Estats Units. Una escola de dret va fer un estudi magnífic. Van mirar les transcripcions de molts judicis en què els advocats exposen els seus arguments al davant del Tribunal Suprem. Les jutgesses que treballen en aquest tribunal són molt poderoses, però van ser molt més interrompudes que els seus companys jutges al Suprem. I generalment, aquestes jutgesses van ser interrompudes per homes. Per tant, tenies advocats que, a l'hora d'exposar els seus arguments, acabaven interrompent les dones del Tribunal Suprem a qui intentaven convèncer. Fins i tot les dones més poderoses acaben sent més interrompudes que els homes.
Què passa?
Amb tot el carinyo del món, ja saps que tinc un respecte màxim,
sí,
i que ets una dona treballadora.
Però escolti, no em tiri floretes i vagi al gra.
Ara ve el cop de pala.
Per mi, aquest senyor que has trucat, aquest senyor és un home que a casa seva no pot dir ni asa.
Aquest home a casa seva no callava ni sota l'aigua.
Aquest home...
era insuportable.
Està completament subjugat per la seva dona... I quan tu li has trucat, clar, a veure, a bodes me convides, saps? De seguida s'hi ha posat el telèfon i te fumo d'una sedegada.
No, miri, li haig de dir una cosa. Les respostes eren breus, eh? No es va enrotllar gaire.
Ara, diré una cosa. Jo sí que et diré una cosa. La dona, li vas preguntar que té la dona a casa, perquè segurament no hi era, per això xerrava.
Amb la dona...
Perquè si arriba bé la dona a casa,
que no
et diu ni mu.
Escolti, gràcies a qui ha après a callar, aquest home ha refet el seu matrimoni. L'ha salvat. Perquè abans només era ell qui parlava. Escolteu. Els homes, com el senyor Marcelí, se li han tirat a sobre el del Lions, en veure el que diu en aquest llibre. Molts homes. En canvi, les dones han criticat el seu llibre per un altre motiu.
So one piece of criticism I got about the book that I think was valid, and I just didn't...
Una de les crítiques que m'han fet després de publicar el llibre i que estava carregada de raó perquè no ho vaig pensar prou bé és que les dones a la feina haurien de parlar més del que ho fan, perquè sovint són silenciades pels homes o queden anul·lades pels homes. Per tant, a la feina, les dones han d'aprofitar totes les ocasions que tinguin per parlar més, però ho han de fer amb un objectiu, de manera meditada. No han de xerrar per xerrar. Quan va sortir el llibre, algú em va dir: escolta, els homes ja ens han dit prou vegades a les dones que callem, i ara un altre home ens ho torna a dir. I vaig pensar, si això s'interpreta així, no era la meva intenció.
Però és la veritat.
Bé, al llibre tindreu, si el llegiu, moltes tècniques per quan us interrompin, a les dones que ens esteu escoltant, com heu d'actuar per evitar que això passi. Ara, se us mirarà malament. És a dir, quan un home...
No t'he interromput mai, eh?
No. Quan un home es queixa que l'estan interrompent...
No t'he interromput mai.
No, doncs miri, ho està fent ara mateix.
Mai, mai.
Quan un home... Quan un home diu, no m'interrompis, us veu positiu, se'l veu com en una posició de força.
Exacte,
quan ho diu una dona, ui, que agressiva.
Sí.
Això passa.
Sí.
Llegiu el llibre i descobrireu tècniques.
És veritat, això?
Vol callar, per favor? Anem a les negociacions del sou.
Ara,
un tema
perquè tu has dit que depèn de com es gestionen els silencis i la xerrameca, pots tenir un millor sou. A veure.
Mireu, el Dan Lyons va entrevistar Kate Donovan, que és directora d'una consultoria a Boston.
No la conec.
Escolteu tot el que li va explicar.
So I interviewed a really fascinating woman who created a consultantship just...
Vaig entrevistar una dona fascinant que va crear una consultoria només per treballar amb dones per aconseguir que cobressin com a mínim el mateix que els homes. Ella es va adonar que hi havia aquest problema i em va explicar la seva tècnica. Ella diu, t'oferiran un sou i tu has de dir, d'acord, deixa'm que m'ho pensi.
Val.
Tu saps que t'estan oferint menys del que t'haurien de pagar, però no has de començar a argumentar per què creus que mereixes cobrar més. No t'interessa entrar en aquesta discussió. Per tant, l'únic que has de dir és, d'acord, m'ho pensaré. Esperava que el sou fos més alt. Aleshores t'has de quedar allà assegut sense parlar. Deixa que ells parlin, perquè aleshores forçaràs que sigui l'altra persona qui doni explicacions i ja veuràs com tard o d'hora milloraran la seva oferta. Si no ho fan, suposo que et quedaràs sense aquella feina. Si ells no volen pagar més, ell em va dir, què és el pitjor que et pot passar? T'han ofert aquesta feina amb aquest salari. El pitjor que et pot passar és que acabis acceptant aquell sou, però sempre pots negociar per aconseguir-ne més. Sempre hi ha més al darrere d'aquella oferta que et van fer al principi.
Mira, ara farem una recreació, el senyor Marcelí i jo.
Jo llegint aquest capítol vaig passar molts nervis, eh?
Vostè és l'empleat, jo sóc el director.
A veure si ho has escoltat bé.
Vingui a demanar, vingui a demanar sou.
Va. Sí.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Mira, que jo necessitaria, per les meves circumstàncies, un petit augment de sou, perquè... No, amb tot el que hi ha hagut dels aliments, que tot és més car, no arribem a final de mes. Com ho tenim, això?
Molt bé. No.
No, sóc jo que he de callar.
És ella que està...
No li donarem.
No li donarem, li dius?
Sí.
Ara vostè.
Jo he de callar.
No, has de dir, me l'imaginava...
Vostè ha de dir, home...
Me l'imaginava més gran.
Què vol dir que no m'ho donaran?
Això vol dir que no m'ho donaran. Què he de dir més?
I calli.
Perquè l'empresa no està en situació de fer cap esforç, perquè l'empresa ho està passant molt malament en aquests moments.
I jo què he de dir?
Es queda aquí callat, es queda aquí i no es mogui.
I me'l miro.
Sí, el mires fixa.
Què mira? Escolti'm.
Digui.
Que és burro. Per què em mira d'aquesta manera?
Que estem parlant de l'augment.
Mira, li dic una cosa.
Exacte, molt bé.
Em preocupa molt la seva salut. Agafis la baixa i quan torni ja parlarem de l'augment de sou.
Això és el que sol passar.
Això és el que sol passar.
El llibre explica un cas d'un senyor que va estar mitja hora callat. Mitja hora callat, aguantant. Que jo no sé com va aguantar aquell home.
Cap al psicòleg.
Amb una negociació i al final es va sortir amb la seva. L'altre es va posar tan nerviós que perquè sortís de l'oficina li va augmentar el sou.
Mira, els que ens escolteu, ho proveu i demà ens direu com us ha anat.
Ai, llàstima, no he pogut explicar lo de la primera cita, eh?
Explica, explica.
És que també hi ha una regla de la primera cita. Si tu vols triomfar en una primera cita,
cuéntame.
Hi ha la regla del 60-40. Atenció.
The rule is, and it's kind of common sense, right, that if you're on a first date and you want to get a second date,
la regla és, i és de sentit comú, que si estàs en una primera cita i vols tenir una segona cita, no siguis l'únic en xerrar. És molt fàcil d'imaginar que si en una cita un dels dos parla el 90% del temps, per l'altra persona és molt difícil establir una connexió. Per altra banda, si només parles el 10% del temps, tampoc no acabes d'implicar-te. La teoria és que hi ha un rang que va del 60 al 40%. Parlar més del 60% del temps o menys del 40% del temps no és convenient. En canvi, entre el 40 i el 60% queda més equilibrat i els dos parlen més o menys el mateix.
Per tant, entre un 40 i un 60% és equilibrat, doncs, ni més ni menys.
Preneu nota de tot perquè podeu quedar-vos sense feina i sense parelles.
Hòstia,
ui,
encara està aquí?
Ai, Àlex, pobre, tu mira la cara que fa l'Àlex.
Es va fonent, eh? Com, no pot més. Allò de los crímenes de Moció.
No pot més.
És que és horrorós, eh? És horrorós. Com ha dit que es diu el llibre?
El llibre es diu Cállate, el poder de mantener la boca cerrada en un mundo de ruido incesante, escrit per Dan Lyons. Bueno. Val molt la pena, a mi m'ha agradat molt, eh?
Edgar Fornós, bona tarda. Què tal, com estàs, Edgar?
Molt bé, bona tarda, família.
Estava escoltant atentament la Marta Caillà sobre el tema de callar o callar.
Sí.
A tu la vida t'ha anat millor, xerrant o callant?
Xerrant.
Si t'ho he dit,
sincerament, de les pitjors coses que m'ha passat, una cosa que fa poc li ha passat, per desgràcia, a la Marta Cailà i també a l'Àfrica Pallero, quedar-se sense veu. Perquè, ostres, entre que... Jo penso que em comunico amb notes d'àudio quan no estic present, i quan estic present no callo. Per tant, no, ostres, és important... Sí, sempre agafar la pilota, no esperar-la, sempre.
Bueno, en tot cas, aquí el que hem d'aprendre és a mesurar una mica, no, Cailà?
Aprendre a mesurar i pensar si realment allò que diràs aporta alguna cosa o no. Si no, calla.
Has d'anar a reclamar el teu augment de sou, ara quan acabem el temps afegit, i quan entris per la porta.
No, és que és sensible el tema aquest.
Sí, que és sensible. Quan entris per la porta, ho has de demanar i t'has de quedar callat. No has de dir res més. Entres, demanes la pasta i quedes callat.
Exacte.
I tota la responsabilitat de la resposta, que és una N i una O, la deixes al directiu o directiva de l'empresa.
És un, com dirien de forma col·loquial, és un temasso aquest perquè realment...
No calla.
Es diu més a vegades callant que parlant.
Sí.
I a vegades passa que les converses...
Sí.
Hi ha gent que li incomoden els silencis.
Bueno, José María García...
Són importants els silencis.
José María García té una frase... Té una frase mítica. José María García té una frase mítica que s'ha dit moltes vegades. José María, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y saludos cordiales.
Sí. Tienes una frase relacionada con el hablar y con el callar, ¿no?
Efectivamente.
A ver...
Dila tú.
Sí, home, digues,
no? Sabe más. No, comença així aquesta frase.
Sabe más por lo que calla.
Por lo que calla que por lo que cuenta.
Ahí está, és una gran frase.
Viejos zorros.
És aquesta.
Home, en general, la gent que ens dedica
no
a la ràdio...
No calla.
Ha comido lengua. Teòricament, si no parléssim, si calléssim més que parléssim, segurament no estaríem aquí.
Sí, però abans comentàvem una cosa que sé de José María García, que part de l'encant que tenia, a banda de les exclusives i tot això, era per les pauses i pel ritme.
Sí.
Llavors, fem una recreació de com anaves a donar una notícia, José María?
Efectivamente. Vamos con la noticia. Ha saltado la bomba informativa. Don Kylian Mbappé...
Pero no ríe,
se lo está pensando.
No ríe, Marta.
Es para escuchar.
¿Pero qué se está pensando?
Se está pensando...
¿Hola?
Por activa y por pasiva...
Madre de Dios.
Si venir ahora o esperarse al mes de julio. El tiempo, ese juez insobornable que quita y da razones, pondrá a cada uno
Els nervis.
En positiu.
Vinga, ja està.
Bomba!
RAC 1.
Aquest Nadal no et perdis l'activitat solidària dels Barrufets a Finestrella Shopping Centre. Vine i gaudeix jugant a l'autèntic poble dels Barrufets. Podràs fer activitats, tallers i moltes sorpreses més. Tota la info a finestrelles.com.
Vine i fes barrufar el teu Nadal a Finestrella Shopping Centre.
Sortida 12 de la Ronda de Dalt.
Pinchazos 24 hores Barcelona recomana activar el mode no molestar del telèfon mentre condueixes i revisar el lisat dels teus pneumàtics. Són l'únic punt de contacte amb la carretera. Pinchazos 24 hores Barcelona. Pneumàtics, punxades, olis, bateries, les 24 hores 365 dies l'any. Telèfon 93 426 13 56.
Viu el Nadal al Palau de la Música Catalana amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i els dibuixos fets de sorra en directe per Borja González. Reviu el conte del Trencanous de Tchaikovsky i celebra la màgia del Nadal com quan eres un nen. El 23 i 25 de desembre i el 6 i 7 de gener al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
Descobreix la màgia de la llum amb Covinyà Lighting. A Covinyà trobaràs les millors marques d'il·luminació i mobiliari per transformar els teus espais i fer realitat els teus projectes. Covinyà, més de 100 anys d'experiència decorant i donant servei per la teva llar. Visita'ns al carrer Mallorca 291, entre Bruc i Llúria. 1.500 metres quadrats d'inspiració i disseny. A Covinyà, il·luminem el teu Nadal.
Si et falta temps per anar a comprar o bé prefereixes fer la teva comanda tranquil·lament des de casa o la feina, la web de compra online de Supermercat Plus Fresc et pot ser molt útil.
Encomana els productes frescos que vulguis, fruita i verdura, carn, peix i tots els articles que necessitis. El nostre equip t'ho prepararà com a tu t'agrada i els repartidors t'ho porten a casa.
Web de compra Plus Fresc. 22 anys al teu servei. Plusfresc.cat.
Versió RAC 1 amb Marc Serra.
Torrons Vicenç us ofereix el temps afegit de la versió RAC 1.
Deu minuts i les 7 de la tarda. Edgar Fornós, bona tarda.
Bona tarda.
Arrenquem el temps afegit amb el David Solans, que podem saludar també. David, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Partida un juego, José María García.
Vamos allá, el Real de Madrid, que juega en el Santiago Bernabéu la jornada de Liga 19. Madrid líder, 45 puntos. Real Club Mallorca de Mallorca, 14avo, 18 puntos. Tenemos alineaciones.
¿Alineaciones?
El Real Madrid adelante. Con Lunin, Carvajal, Rüdiger, Tchouaméni, Fran García, Kroos, Valverde, Modric, Bellingham, Vinicius y Rodrigo. Y en el Mallorca, Rakovic, Mafeo, Barden, Hayden, Railo, Nastasakis, Gio González, Morlanés, Samu, Antonio Sánchez, Dani Rodríguez y Larín.
Y al nuestro... tres inicial.
El trident inicial avui. Sí.
Vamos con él.
Deportivo.
Bravo.
Avui deixem una cosa. El Leite Fornó sempre és especialista en posar uns sobrenoms, en definir els tertulians. Avui farà José María García.
Vamos allá.
El Edgar diu el nom, José María remata.
Amb el 2 i amb sobrecamisa boyfriend, Laia Cervelló, de Via Atleti.
O una senyora de la cabeza a los pies.
Y en la posición 3, que podría ser o la 1 o la 2, efectivamente, Laura Aparicio.
Sí, la reina del periodismo.
Sí, hombre.
A ti no
se lo agradezco, José María, pero
no
vamos.
Seguro, José María.
Del periodismo del pueblo.
Hem d'agrair que aquí som una secció que també mira molt per la moda.
Gavi Sanz, un hombre talludito. Que se viste por los pies.
Bravo, Gavi. Benvinguts a tots tres, gràcies per acompanyar-nos.
Molt elegants, eh?
Arrenquem el temps afegit amb una pregunta.
Vinga, pregunta al dia a Twitter, que avui està dedicada... Vull que el nom el pronunciï a un català d'origen brasiler com és David Solans, sisplau.
Solans.
Vitu Goque.
Ahí está.
Vitu Goque.
A veure com ho has dit,
bé,
això.
Vitu Goque.
Vitu Goque. Ho hem de dir així, eh? Perfecte.
Així ho diuen al Brasil.
És de Sao Paulo.
Vitu
Goque,
vale. A Sao Paulo, a la regió nord, eh? Sí. Sí.
Atenció perquè...
Moment, avui... què dius, Dioni, que no se te oye?
Estoy de acuerdo con la...
¿Cómo se pronuncia? Estàs peor que Cailà, eh? La Marta Cailà l'hem enviat a casa perquè després del Callate...
Està molt malament.
Hem pensat que seria el millor per...
Necessita...
Què necessita, doctora Cabezas?
Pues una injecció de pròpolis.
Ah, sí. Doncs,
intravenosa.
El que faci falta.
Doncs vinga, avui aquesta pregunta va dedicada al gran Vitor Roque i que va amb una cançó, la Samba du Tigrín. Ah,
vinga,
vinga. Viva
la praia! Praia do Samba du Roque! Roquinha! Roquinha! Samba do Brasil!
Talla-la quan vulguis perquè no avança més la cançó, eh?
No, no, això, algunes cançons d'estiu han tingut menys èxit que aquesta d'aquí.
Ho ha improvisat, ho ha fet en 5 segons.
Aquest és el problema. Què dices? ¿Qué dices? Que pareces una interferencia, que no se te oye.
Es como si estuviéramos en un sambódromo de Brasil.
Exacto, igual.
Després de la música i de l'accent brasiler, anem directament a la pregunta. Quin creieu que serà el pseudònim de Vitor Roque a final de temporada?
Sí.
Tenim 4 opcions. Tigretón, Gatinho, Gato Negriño o Gatillazo. Batillasso.
Com va la cosa, Solans?
Doncs mira, guanya clarament una opció, no seria la més optimista, potser, que s'emporta més de la meitat dels vots, un 52,3%, i és Gatillazo.
Què m'estàs dient?
No, Gatillazo però... és l'opció més.
Ni debutat. Però
hi ha molta il·lusió, no? Clar, tinc al voltant del futbolista.
Sí, Twitter, no.
Moltes vegades ens passen aquestes coses, eh? Portem un parell de dies d'enquestes, de resultats que ens semblaven molt previsibles i que ens estan fent la volta totalment, eh? Que hem de... O sigui, nosaltres, per exemple, Tigretón l'hem posat en positiu. Oh, sí. És a dir que...
jo aposto per Tigretón, eh?
És la segona més votada, amb el 24,1%, és Tigretón la segona. La tercera és Gatinho, amb un 16,9%. I la menys votada, que també seria una mica negativa...
No ho entenc.
Que és a Gato Negriño, amb un 6,8%. Que jo crec que aquesta opció, home, no sé què és pitjor, si Gatillazo o Gato Negriño, perquè sí, Gato Negriño és una mica gafo.
He vist aquí algun comentari que són uns clàssics de vosaltres, que treballeu al grup Godó, us donen una signe perquè heu de dir no sé què de la porta i tal. Bueno, tota la gent que us voleu dedicar a fer córrer aquest tipus de teories de la conspiració, jo quan entro per la porta només em trobo a la Marta Massí pel matí.
Hola,
que,
què tal?
Sí, com estàs? Com estàs? I com va tot? I és l'única consigna que tinc al matí.
Ha arribat un paquet teu.
Ha arribat un paquet teu? És l'única consigna que tenim en aquest grup.
Ojo con los paquetes.
Si us voleu dedicar a creure aquestes coses, que tenim uns sobres i unes coses consignes, vosaltres mateixos. Però que insistim que nosaltres, escolta'm, jo Tigretón tenia molta confiança i són els oients del Temps Afegit que esteu dient massivament, perquè són 52,3 Gatillazo, és a dir, molt poca confiança.
I 711 vots, bastanta gent a votar.
No, i tant, i arribarem als 1.000 segur aquesta tarda.
Sí, no, que Jaume creixer.
Home, estic en susto, Jaume.
Escolta'm una cosa.
Sí.
Tu, parlant, el Víctor Roque, que si es vol dir Tigriño, que es digui Tigriño, però aquí l'únic que hi ha, que és el tigre, sóc jo, Jaume Creixell, fa molts anys que m'ho diuen, m'entens? I fins que no es demostri que té 100 gemes a cada ou, el Tigriño de moment, escolta, no arriba ni a gat de transportin, eh? I escolta'm, ja li vaig demanar a la SER, que li fotin arribar una camiseta de les que foto jo, per, que les foto per regalar, que posa el tigre se come el león. Mira com vaig dir.
A més, el nom de tigre, m'ho va, el Pallarols i la Yala m'ho van treure... el nom aquest, del tigre. Ara, com que hi ha això del Tigriño, ara que tenim el Tigriño, que vindrà cap aquí el Tigriño, doncs pues veiem si el Tigriño ni el fem enviar una a través de la teva.
Li fem
enviar
una a venir. El
tigre se come el león aquí,
collons, i el tigre se come el león. Entonces, de paper, que li quede clar aquest perlana. No vem si es motiva i surt el camp amb dos pebrots, m'entens? Si no, com aquests de llonces. M'entens? Entesos de papers?
Entesos de papers.
Collons, ja. El Gavi, la Laia o la Laura s'hi tiren més per Tigretón o per Gatinho. És a dir, sortirà bé o serà un gatet més tranquil.
Estem fent un joc, però sí. Portem els tertulians perquè coneixeu
una miqueta la trajectòria. Jo hi confio, és una de les grans perles, tot i la seva joventut, del futbol brasiler. És cert que el futbol brasiler no es pot comparar al nivell del futbol europeu, però jo crec que és un davanter que ja ha demostrat la seva qualitat a l'Atleti Paranaense i que aquí no crec que es converteixi en un Gatillazo. Si el Barça l'ha fitxat per 30...
Ara que ho has dit, tu m'ha impressionat.
El Marc crec que vol fer una pregunta. No,
no, no, no, no.
Alguna experiència con eso?
No, és que ho ha dit tan convençuda.
Jo no crec que... No.
Se va posar la pell de
gallina. Però estava dins les opcions, no?
Sí, ho has dit superconvençuda.
O Gatinho Negriño. No crec. Jo hi confio. Jo confio en la qualitat, en les ganes, en l'ambició, en l'alegria que està portant a aquest fitxatge. Estic sorpresa amb la... amb el resultat de l'enquesta, perquè en l'entrenament de portes obertes, vosaltres també ho vau seguir, va generar molta il·lusió entre els aficionats, la presència.
Els que penseu al contrari, aquí el David Solans anirà llegint els comentaris, vull dir que si els que heu votat gatillazo voleu argumentar-ho, aquí és el vostre espai, també.
Jo confio.
Ja, la Montse Belido diu gatillazo segur, no diu res més, i després tenim propostes d'altres noms, que tampoc serien gaire optimistes. Un proposa Fracasinho, no seria molt optimista, i un altre proposa Tigrinski, que tampoc seria
gaire optimista.
Molt ben pensat.
Però esperem que no acabi com Tigrinski. En tot cas, un altre diu, primer l'han de poder fitxar, suposo que es refereix a la inscripció, que de moment no la tenim oficialment, tot i que ha entrat a la convocatòria, però estem pendents de que el puguin inscriure ja i pugui jugar demà.
A veure, Gavi, gatillazo o tigretón?
Jo ni una cosa ni l'altra. És a dir, portem a un jugador de...